Però et sembla que fa que
sembla que faci merda.
Et sembla tu, digues ràpid.
Ni ho sap tot.
Som-hi 20. Som-hi 20.
50.
O 70 en portes.
70.
Som-hi 20. Sempre n'has de sumar 15 o 20.
Sí, sí. Que som de la broma, tots plegats aquí.
Les 5 de la tarda, gràcies, Míriam Díaz. Com hem avançat... fa una estoneta, Donald Trump podrà presentar-se, no en tenia cap dubte, a les eleccions dels Estats Units. I ha donat llum verda al Tribunal Suprem nord-americà, que si fa o no fa...
Sí. Marchena, però amb americà.
Exacte. Joan sí. Torres, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, concretament l'alt tribunal ha sentenciat per unanimitat que Trump es podrà presentar a les primàries del Partit Republicà. Corregeix d'aquesta manera la decisió inicial del Tribunal de Colorado, que havia decidit tot el contrari. Tots els magistrats del Suprem, tant els liberals com els conservadors, han conclòs que l'esmena de la Constitució que podria fer que s'inhabilités l'expresident per insurrecció, recordem, per haver alentat les revoltes al Capitoli, no li impedeixen per participar al procés. La decisió ara dona, doncs, via lliure a Trump per concórrer a les primàries republicanes, on totes les travesses apunten que superarà sense gaires problemes la seva única rival, Nikki Haley. Demà es faran en 15 estats més, en el conegut com a Super Dimarts. Pel que fa a les presidencials, es faran el proper mes de novembre. Polèmica a València, després que l'Ajuntament, governat pel PP i Vox, hagi començat a retirar diversos bancs amb els colors de l'Arc de Sant Martí. Els havia pintat l'anterior govern municipal per combatre l'LGTBI-fòbia. Qui ho ha denunciat és el Partit Socialista del País Valencià, que destaca que la retirada del mobiliari urbà es produeix precisament després de l'atac vandàlic contra un d'aquests bancs. De fet, els qui el van protagonitzar van deixar-hi un missatge homòfob. En aquest sentit, els socialistes reclamen a l'Ajuntament de València que corregeixi la seva decisió i torni a pintar el mobiliari amb els colors de l'Arc de Sant Martí. I presentades al Festival de Cinema de Màlaga, dues pel·lícules amb participació catalana en la producció. Són dos dels 7 films amb vincles amb Catalunya que competeixen dins de la secció oficial. Més detalls, enviat especial de RAC1 a Màlaga, Eudald Martínez.
La primera és Los Pequeños Amores de la sevillana però establerta a Barcelona, Celia Rico, i que arriba ja aquest divendres 8 de març als cinemes. Una data que no és casualitat perquè el film Rico hi reflexiona sobre com el pes de les cures pot acabar afectant la relació entre una mare i una filla quan la primera no es pot valdre per si sola. La directora en parlava en declaracions a RAC1.
Todos necesitamos, ¿no?, al tener al otro lado a alguien que nos mande un mensajito o que nos pregunte cómo estamos, ¿no?, y poderlo repartir, ¿no?, en esa red, ¿no?, en amigos, en familia, en... Eso hace como que la vida sea más sostenible, ¿no?, porque si no, cargamos con mucho peso, ¿no?
Temàtica feminista que també explora Nina, segona coproducció catalana, en aquest cas de la navarresa Andrea Jaurrieta, una història sobre una dona que torna al seu poble natal per venjar-se dels abusos sexuals que hi va patir.
I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Pedri i Frenkie de Jong estaran unes quantes setmanes de baixa després que el Barça hagi confirmat aquest migdia que de Jong té un esquinç al turmell dret i Pedri una lesió al recte femoral de la cuixa dreta. Pel tipus de lesió que té, Frenkie de Jong apunta que el neerlandès estarà al voltant d'un mes de baixa. I pel que fa a Pedri, no se li posen terminis exactes de retorn perquè l'historial del jugador obliga a ser més prudents. La 27a jornada, primera divisió, s'acabarà avui amb l'Osasuna a l'Alavés a les 9 del vespre i mitja hora abans també es tancarà la segona divisió amb l'Elx al Corcón. D'altra banda, Anglaterra. Avui també es tanca la jornada de la Premier amb la visita de l'Arsenal al camp del Sheffield. A les 9, l'equip d'Arteta té l'objectiu de mantenir-se viu en la lluita pel liderat, juntament amb el Liverpool i el Manchester City. En ciclisme, Juan Ayuso ha guanyat la primera etapa de la Tirrè Adriàtica, una contrarrellotge de 10 quilòmetres. El ciclista nascut a Barcelona s'ha imposat per un segon de diferència a l'italià Filippo Ganna i li ha tret 22 segons a Vingegaard, guanyador dels dos últims Tours de França. I en motos, el dues vegades campió del món, Pecco Bagnaia, ha renovat amb Ducati per 2 anys més i correrà per la marca italiana fins al 2026.
Sabies que més del 80% de les persones sexualment actives contrauran el virus del papiloma humà alguna vegada a la seva vida? Avui, Dia Internacional del BPH, informa't d'aquesta infecció de transmissió sexual al web elvphescosadetodos.com. MSD. El contingut que s'hi proporciona és informació general. En cap cas ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
I pel que fa al temps, les properes hores arribaran precipitacions febles a les comarques de Lleida, sobretot al nord de la demarcació, amb una cota de neu d'uns 1.300 metres. La nit serà una mica menys freda que l'anterior, amb menys glaçades, i demà les temperatures seran semblants. En general, el matí serà tranquil, però a la tarda cauran ruixats a les comarques de Girona i el Prepirineu, amb neu a partir d'uns 1.200 metres. A més, nevarà de manera dèbil i intermitent a la Vall d'Aran i a l'extrem nord de l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà. Aquí la cota de neu es mourà entorn dels 1.000 metres.
Aquest dimarts als vuitens de final de la Champions a RAC1 amb Jaume Molló. Sabrem quins són els dos primers classificats pels quarts. Reial Societat París Saint-Germain amb Gerard Ballera, Joan Camí i Albert Bermúdez. I Bayern de Munic Lazio amb Miquel Agut i Jaume Naveira. Des de dos quarts de nou, la Lliga de Campions en català i a RAC1. I per rematar-ho, tu ho diràs amb Aleix Pariser fins a la una de la matinada.
RAC1. Tots som u. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 6 minuts. Saludem aquesta hora el periodista de successos i tribunals de La Vanguardia, col·laborador de RAC1, Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut al programa. Bé, avui comencem amb uns fets que ens porten a Tarragona, un tiroteig mortal al migdia que es va produir en ple carrer. Un home de 30 anys va ser assassinat al barri de Camp Clar quan sortia d'un locutori a la Rambla de Ponent. L'alcalde de Tarragona, en Rubén Viñuales, ha reclamat aquest matí a la Generalitat un pla integral per lluitar contra els problemes d'inseguretat d'aquest barri. Ho ha fet l'endemà del segon homicidi comès en aquesta zona en els últims 6 mesos.
Nosaltres exigirem a tothom, i sí, aprofitem també això, perquè ho no demano jo com a alcalde, no ho demano com a ajuntament, ho demanem tots, sense colors polítics ni hòsties. Estem demanant un tema de justícia.
Bueno, primer de tot, explica'ns, Toni, què és el que passa en aquest barri, perquè veiem l'alcalde que està molt calent amb aquesta qüestió.
Bueno, és un barri conflictiu que hi ha a Tarragona, on hi ha diversos problemes de convivència, diversos problemes de tràfics de drogues, i que doncs ara està generant ja, diguéssim, molts problemes d'inseguretat. Com bé comentaves al principi, s'han comès 2 crims en els últims 6 mesos. El primer va ser a l'octubre i l'últim doncs va ser ahir, en què un noi de 30 anys sortia d'un locutori de la Rambla de Ponent de Tarragona, precisament en aquest barri del Camp Clar, i quan sortia va rebre un tret d'una persona que, en principi, el que hem d'entendre és que l'estava esperant a la sortida, que ja sabia qui era, que l'estava esperant per algun motiu, i doncs que primer li va disparar un tret a la cama i després doncs li va disparar un segon tret mortal.
Això és a l'oest, sí.
Aquest home doncs va morir a l'acte, allà en ple carrer. Va ser un crim doncs comès a les 12 del migdia.
Imagina't.
A les 12 del migdia, a plena llum del dia. I ara mateix doncs els Mossos d'Esquadra el que estan intentant és localitzar i identificar aquest pistoler, aquest fugitiu, que a hores d'ara encara no han pogut identificar.
Què és el que passa en aquest barri? És a dir, quan escoltem l'alcalde que demana un pla integral, és a dir, que reclama més implicació de la Generalitat en aquest barri, què és el que hi passa en aquest barri?
Bueno, bàsicament això, problemes de convivència, molt de tràfic de drogues, persones que es dediquen al tràfic de substàncies, i òbviament doncs això acaba generant doncs en problemes d'inseguretat. Hi han diverses baralles, diverses problemàtiques doncs que al final s'acaben cobrant la vida de dues persones en els últims 6 mesos. Hem de recordar quin va ser el primer crim. Doncs va tenir lloc el 10 d'octubre passat. Va haver-hi una baralla a prop de la comissaria dels Mossos d'Esquadra entre dues famílies enfrontades. En aquest cas hi anava un pare i el seu fill, i doncs en el clan rival, diguéssim, eren dos germans i els seus fills. Sembla ser doncs que van començar doncs a insultar-se. Després això va anar més, es van acabar doncs barallant amb pals i tot d'objectes que van trobar per allà, fins que un d'ells va treure una pistola i li va clavar un tret al pare, no? El pare que anava acompanyat del seu fill, doncs li va clavar un tret. Aquestes persones després es van refugiar en un pis que hi havia en aquella zona i van seguir disparant perdigons, en aquest cas, contra el fill. Primer doncs van disparar contra el pare, que va acabar morint, i després contra el fill van disparar diversos perdigons. Aquest noi doncs va quedar ferit de gravetat, però finalment doncs no, la seva vida no va córrer perill, i els Mossos d'Esquadra van acabar detenint aquell mateix dia 6 persones, de les quals 4 van ingressar a la presó. Per tant, és una mica, doncs, com bé deia l'alcalde, no? un barri conflictiu amb diverses persones doncs, implicades en alguns assumptes tèrbols, i que acaba doncs, derivant en problemes de convivència i en conflictes veïnals.
Marta Cailà.
Hola, bona tarda. Deies que el crim, l'últim crim del que estem parlant ara, es va cometre a plena llum del dia. Hi ha testimonis o càmeres que gravessin el que va passar? O sigui, hi ha un retrat robot de l'assassí?
L'assassí anava amb un xandall i una caputxa. El que sí que hi ha és imatges de just després del tiroteig en què es veu la víctima com està agonitzant al terra, és a dir, se'l veu perfectament, i de fet jo crec que el Diari de Tarragona ha publicat aquestes imatges on es veu la víctima. El que ara suposo doncs, que els Mossos d'Esquadra el que estan fent, com fan sempre, és intentar fer-se amb les imatges de les càmeres de seguretat que hi havia a la zona, intentar posar noms i cognoms a aquest fugitiu.
Però va fugir
a peu en direcció cap a la Nacional 340, Jesús. I allà el que no se sap és si l'estava esperant algú o no l'estava esperant.
És que és ben bé que és a l'oest, eh? Te'n dones compte, ja no pots estar tranquil a cap barri ni cap puesto.
No.
Cada dia de fer el mateix comentari de l'oest, eh?
Cada vegada que passa una cosa, sigui a Barcelona
que
em falta raó.
Passen coses com a tot arreu.
Això abans no passava.
No passava.
Era un cas una vegada quan tu xelis.
En els anys 80, la d'atracaments que hi havia abans, com a perdonar.
No, perquè t'atracaven i deien bon dia, em pot donar, i llavors entrem la pistola.
Bon dia,
sí.
Entraven amb pistoles,
en català,
no és el mateix. No és el mateix que ara.
Bueno, va. Anem amb una altra qüestió que vol abordar avui el Toni Muñoz, que és, atenció, ha quedat en llibertat el líder dels Casol dels Bojos Nois. Ho dic perquè és la facció més violenta dels ultras del Barça. Van ingressar a presó, però el jutge que dirigeix aquesta macrocausa ha decidit deixar en llibertat el seu líder, Ricardo Mateo. Què ha passat aquí?
Doncs mira, Ricardo Mateo estava empresonat des del passat mes d'agost, en què se'l relacionava amb tota una sèrie de fets delictius, perquè hem de recordar doncs, que els Casuals, que com bé deies és la facció més violenta dels Bojos Nois, s'ha convertit, diguéssim, en una autèntica sucursal del crim. És a dir, estan relacionats amb extorsions, amb pallisses per encàrrec, amb robatoris de drogues a altres narcotraficants, amb segrestos, tot aquest ventall ampli de delictes que se'ls imputa a totes aquestes persones, de les quals Ricardo Mateo és el líder de l'organització.
Bueno, és el que anava a dir, que és una organització criminal.
Totalment. Sí. Una sucursal del crim. És a dir, tenen un ventall molt ampli de serveis delictius que, bé, toquen tots els pals. I bé, doncs els Mossos d'Esquadra van fer una operació, una macrooperació el passat mes de juny, en què van detenir 25 persones relacionades amb els Casuals, amb aquesta facció dels Bojos Nois, i aquell dia, recordem, doncs que van entrar a casa de Ricardo Mateo i no el van trobar, que era el líder d'aquesta organització.
Dels Casuals.
I aleshores, clar, tothom va començar a pensar a veure si és que tenia alguna mena de contacte, si li havien donat un xivatasso i havia pogut marxar, però sembla ser que no va ser així, sinó simplement aquell dia, aquella nit, va passar la nit fora de casa, i el van enxampar 2 mesos després amb el cabell tenyit d'arròs a Platja d'Aro, a la terrassa d'un bar, on finalment el van poder identificar, i el van engarjolar, no? Ara, han passat 7 mesos d'aquella detenció, de la detenció de Ricardo Mateo, 9 mesos de la detenció de la resta de membres o suposats membres dels Casuals, i ara el jutge ha dit, bé, ja tinc pràcticament la investigació enllestida, ja han declarat els imputats, han declarat els testimonis, hem fet totes les proves que s'havia de fer, doncs ara els podem deixar en llibertat perquè considero que ha disminuït el risc de fugida. I, per tant, doncs ara el que els ha fet, els ha retirat el passaport, els ha prohibit sortir d'Espanya, i si paguen una fiança de 12.000 euros, doncs podran quedar en llibertat. Qui quedava en llibertat d'aquests 25? Qui quedava empresonat d'aquestes 25 persones detingudes? Doncs Ricardo Mateo i 11 persones més que van ser empresonades.
Però aleshores, perdona, per què estaven empresonats? Per risc de fugida només?
Bé, clar, la presó preventiva sempre és o per risc de fugida o per risc de destrucció de proves o per risc de reiteració delictiva.
Dir, perquè si han passat 7 mesos i ara els posen en llibertat, és una mica...
Bueno, sí.
No, i, però no tots, aquests queden...
No, tots aquests, tots. Si paguen 12.000 euros, tots en llibertat.
Ah, caram.
És a dir, dels 25 van ingressar 12 i la resta van quedar en llibertat.
El Mateu igual.
Sí, sí. 12.000 euros de fiança.
Sí, ahir vaig estar al club de tiro i vaig fer fotos del que van les pistoles de segona mà i et quedaràs parat, que ho tinc aquí. T'ho busco,
Perdona, estàs explicant el cas dels casos i vostè em surt que ha anat...
Vendo revólver Astra Cádiz, calibre 38 especial, 4 pulgades, vendo por 150 euros. Clar, tothom té pistola amb aquests preus. Mira, vendo carabina Winchester, calibre 22 mil·límetres, en perfecto estado, por 350 euros tachat, 300 euros. Interessados, contactar con Antoni.
S'ha de tenir permís d'armes, no?
Per... Bueno, però això t'ho treu jo amb el... A mi pel preu del carnet de conduir m'han donat el d'armes, el de grues perilloses, el titulí.
Perdoni, és que no...
No és el tema... No,
és que estem abordant una altra
qüestió. Vendo pistola Amerli, calibre 22. Està personalitzada. Vendo por 100 euros. 100 euros és una pistola.
¿Te acuerdas que te vais a demandar si me entrabas uno?
Sí. Carabina Destroyer, 9 milímetros, largo, año 1959, estado muy bueno, pavonado impecable, cerrojo mecaniza perfectamente, dos cargadores, 300 euros. Una escopeta que vamos...
He dit que prou.
O sigui, la Vanguardia...
Que prou!
Ah.
A veure, que estem amb els...
És que són molt pesats,
Silenci, que estem amb els casos, a veure. Per tant, qui tots han quedat en llibertat, tots... excepte un.
Sí, n'hi ha un que no, que és Paco el Gordo. Que...
El Gordo?
Sí, si és com el coneixen, és el sobrenom que té dins de l'organització.
I per què ell no?
Doncs perquè ell també se li atribueixen altres delictes. Mm. És a dir, ell també té una altra causa, Paco el Gordo.
Però quin tipus?
Homicidis.
Jesús.
I per això...
Per això ell té oberta una altra causa. És a dir, fins ara, els casuals, bàsicament, a què es dedicaven? Ells tenien plantacions de marihuana per tot Catalunya i el que feien era tot de crims relacionats amb la marihuana. És a dir, robaven altres organitzacions, també feien pallisses per encàrrec, després tenien un altre servei que era...
Un altre servei, com si fos un catàleg, això.
Sí, era una sucursal del crim. Aleshores, el que feien, per exemple, és ells mateixos muntaven pallisses al davant d'algunes discoteques i d'aquesta manera demanaven després poder-se quedar amb la seguretat de la discoteca, no? És a dir, extorquien els propietaris de dir, bueno, si no vols tenir merder cada dia a la porta del teu local, doncs ens agafes a nosaltres com a seguretat.
Això és propi de la màfia, el modus operandi de la màfia.
Totalment. I aleshores, hi ha un parell de fets que s'atribueixen també a Paco el Gordo i a altres membres també d'aquesta organització, que són dos homicidis. Un que va passar el febrer del 2023, en què hi havia doncs un home que estava aparcat dins del seu cotxe en un aparcament a Badia del Vallès quan un motorista va irrompre en aquell aparcament, va agafar una pistola i li va clavar dos trets a boca de canó per la finestreta del cotxe. Sembla ser doncs que era una revenja per un tema doncs de tràfic de drogues, era un grup rival i es van voler venjar. I després l'altre, que aquest el recordareu, perquè no sé si recordeu que l'any passat vam explicar...
Aquest també és el del Paco?
Aquest també. L'any passat vam explicar que, molt a prop d'aquí de la ràdio, a la Cruïlla Diagonal en Via Augusta, van interceptar una furgoneta on a dins hi havia un cadàver.
Ai, sí!
Ha sonat molt entusiasta.
No, perquè he recordat el cas, sí.
Doncs sí. I aleshores, sembla ser que això va ser... un membre de l'organització dels casuals que va anar a un prostíbul amb la intenció de robar la droga que hi havia en aquest prostíbul. Sembla ser doncs, que va haver-hi una mica d'estira i arronsa i un treballador d'aquell prostíbul va acabar mort i aquest home de l'organització dels casuals va carregar el cadàver en una furgoneta amb intenció de desfer-se
del cadàver.
Però passejaven per Barcelona.
Però els Mossos d'Esquadra van interceptar aquella furgoneta, van localitzar el cadàver i després ho van relacionar tot plegat amb l'activitat criminal dels casuals.
Terrible,
Venem amb un cantant. Mora com omple
estadis.
És exacte, és un referent musical, però que un dia sí i un altre pràcticament també té diguéssim que problemes amb la justícia per algunes de les seves accions.
Pobre, tenen envidia.
I aquest cantant de música urbana, Mora, tal com ha dit Adri, l'Adri, és notícia perquè no ingressarà a la presó després d'acceptar 2 anys de presó per incitar disturbis al barri de la Florida. A veure, explica'ns, perquè no és el primer cas, el primer cas que té amb la justícia, i no sé si és l'últim.
No, de fet, aviam, els antecedents que té fins ara Morat eren un per conduir sota els efectes de l'alcohol. És veritat que havíem explicat alguns altres casos en què s'havia assegut al banc dels acusats, en què, per exemple, havia anat amb un amic seu, presumptament, perquè de fet se l'acusava d'això i va quedar absolt, a robar a diversos domicilis.
Mentira,
i aleshores se'l va identificar, les càmeres van a veure doncs, les imatges, semblava que era Morat, però finalment el jutge va considerar doncs, que no es podia determinar qui era aquella persona i el van absoldre. Aleshores, ara, el passat dimecres, doncs, va tenir un altre judici Morat, en aquest cas doncs, per incitació als desordres públics i atemptat a l'autoritat. Això té a veure amb un cas doncs, que va passar l'11 d'agost del 2021. Morat doncs, estava gravant un videoclip al barri de la Florida, que és d'on és ell, de l'Hospitalet.
Ja, bastante.
I allà doncs, estava gravant un videoclip amb 150 persones, on també hi feien servir un dron, però sense permís de l'Ajuntament.
Bueno, no passa nada, bro.
Bueno, no passa nada, sí que passa, perquè és a dir, primer necessites permís, i després perquè van fer volar un dron, i els drons necessites permís.
Passa nada, loco.
Bueno, sí que passa, perquè necessites un permís especial, perquè és una aeronau, i l'Hospitalet, que està molt a prop de la zona de l'aeroport, doncs necessites un permís. Doncs els veïns, a més, es van queixar del soroll que feien en aquella plaça, van enviar-hi a la Guàrdia Urbana.
No, perdona, els drons...
Molesten molt,
Molesten molt, I a molts llocs ja comencen a estar prohibits perquè són, són insuportables. A part que violenta la teva intimitat, perquè tu potser estàs a la platja i de cop i volta trobes un dron que dius, bueno... Aquest senyor està filmant aquí, m'està veient amb banyador, o amb pilotes.
Te filmen, Bueno,
poden filmar.
Poden.
En aquest cas estaven filmant, si era un videoclip.
Poden,
O, per exemple, el senyor Santa Susana, que se n'anava allà...
A la playa nudita, sí.
Allà al Maresme.
Sí.
I fa volar un dron i veu...
En la cara del senyor Ramon.
Clar, és que això violenta molt.
El senyor Ramon empaita les criades, com diu la cançó.
Això és totalment...
No, no, és que això és fastigós.
Això és il·legal, no?
No, perquè l'aire de tot...
Sí, sí.
L'aire de tot.
No, l'aire és de tots, no.
El aire de
s'ha de demanar un permís.
Aquí Morat el que va fer servir un dron per filmar el seu videoclip.
Exacte, sense permís. Aleshores, la Guàrdia Urbana es va acostar cap allà i van dir, escolti, vostè no té permís, no
vostè pot seguir... Vostè no el pot fer volar.
Clar, no pot fer volar ni aquest dron, ni pot estar doncs, enregistrant aquest videoclip sense aquest permís de l'Ajuntament. I va ser aleshores quan, segons l'acusació, i que finalment doncs, Morat va acabar acceptant, ell va començar a atiar els disturbis, l'enfrontament amb la policia, dient... La calle és nostra, no pintais nada por aquí.
Jo ves,
aleshores, això va derivar en...
Mira com fraga, la calle és mia.
Doncs va acabar derivant en...
La calle és nostra.
Llançaments d'ous, de pedres contra la policia...
Jesús.
I malgrat, doncs...
I ell que, també participant.
Segons...
Bueno, dic perquè si estava implicat...
Sí,
clar,
sí,
I ell admès.
O sigui, admès.
Ell
fa dues coses.
No vull dir que... O sigui, no ingressarà a presó, però admet la pena.
Clar, és a dir, perquè ell al final, doncs, per evitar el judici, per evitar una pena de 6,6 anys de presó que li demanava la fiscalia, doncs va dir, saps què? Pactem una pena mínima de 2 anys de presó, no ingressaré a la Garjola i m'estalviaré doncs, el judici i el risc que això comporta.
No?
Ell va acabar acceptant això, però sí que és veritat que un dia abans, en una entrevista al diari El País, amb el Jesús García, doncs, li va dir... que ell no havia fet res, no? Que ell no havia llançat pedres...
Aleshores, per què accepta la pena?
Sí.
Bueno,
que, per cert, té alguna altra causa pendent més, Morat?
Sí, en té moltes altres...
I això no són acumulatives, que al final...
Al final entra a la Garjola.
Per això dic que això...
Bueno, ja tenia antecedents. A mi m'estranya... Amb antecedents,
sí,
si
però
et condemnen es
pot
a 2 anys...
Sí, a vegades es pot pensar que si totes les penes que tens són mínimes o són inferiors als 2 anys, a vegades no cal que s'assumi.
Ah.
I caduquen,
Vull dir que, bueno, és a dir, té moltes...
O sigui, no són acumulatives.
No totes, en aquest cas es considera que no. És a dir, si es volgués, el jutge podria dir sí, doncs que entri a la presó. Però com que són molts petits delictes, doncs es considera a vegades doncs, que no cal que ingressi a la presó.
Andorra. Sí, no, no, respeto total. Sí, sí. Bueno, anem amb la sentència del cas Dani Alves, que ja vàrem dir que no acabaria, la cosa no acabaria aquí, perquè la Fiscalia, de moment és la Fiscalia, recorrerà la sentència que condemna el jugador del Barça a 4 anys i mig de presó per violar una dona als banys de la discoteca, a la bau de la discoteca Sutton de Barcelona. A veure, això ha estat el Ministeri Públic, per tant, la Fiscalia, que considera que la pena és baixa, no?
Sí, bàsicament aquest és l'argument, és a dir, la fiscal està d'acord, diguéssim, amb els fets que narra, no?, que al final són molt greus i dona plena credibilitat a la víctima, però no està d'acord amb l'aplicació d'aquest agreujant, perquè recordem, doncs, que al final a la pena se li baixa molt a Dani Alves perquè es considera que va reparar el dany que havia causat a la víctima mitjançant el pagament de 150.000 euros de fiança. Clar, s'ha de dir que aquesta fiança va ser obligatòria. És a dir, quan s'estava investigant el cas, la jutgessa li va dir: senyor Alves, vostè ha de pagar 150.000 euros de fiança per, en cas d'en el futur ser condemnat, que pugui respondre econòmicament, no? És a dir, clar, en el cas Alves sembla estrany, doncs, que hagi d'avançar diners quan saps que en té molts, no? Però bueno, sempre en aquests casos la justícia s'avança perquè pugui respondre en un futur, no? És a dir, ho hem vist amb tantíssims casos, no?, que s'embarguen els béns en cas, doncs, que no tinguis els diners. Doncs en aquest cas, que era obligatori, es va considerar després, per part del tribunal, que aquests 150.000 euros s'havien posat, com si diguéssim, per bona voluntat i amb l'objectiu de reparar el dany causat. La sentència del tribunal.
O sigui, ho va fer de bona voluntat, no?, perquè li van demanar, no?
Clar, i era obligatori, no? Aleshores,
bona voluntat, esclar.
Clar, doncs aquest és el punt que qüestiona la Fiscalia i pel qual, doncs, ara presentarà un recurs dient que la pena hauria de ser més elevada per Dani Alves. Això, doncs, primer serà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el que veurem quina és l'opinió, doncs, que acaba emetent, si considera, doncs, que aquests 150.000 euros són suficients per aplicar-li un atenuant o no, o si simplement considera no, és que això era obligatori, vull dir, i Dani Alves, diguéssim, no ha tingut cap mena de ganes de reparar el dany, no? Aquí hi ha un element que jo crec que també és important i que l'havia explicat l'advocada de la víctima, que també hi ha anunciat, doncs, que hi presentarà recurs a la sentència.
Que és el que anem a preguntar, que aquí l'advocada de Dani Alves també va dir que faria un recurs per que pogués sortir el més aviat possible.
Sí. És a dir, aquí tenim recurs en contra de la sentència de la Fiscalia i de la víctima, uh-huh, i després tindrem un recurs demanant, doncs, reclamant la innocència del seu client per part de l'advocada de Dani Alves. Per una banda, doncs, bàsicament el que qüestionarà és el relat de la víctima, no? És a dir, al final aquest recurs que presentarà Dani Alves serà dient: bueno, m'apliqueu aquest atenuant, però és que també, doncs, bàsicament, el que deia la sentència és si no la sentència deia que no es creia la noia en els moments previs a l'agressió sexual, però deia que una cosa no té res a veure amb l'altra, no? És a dir, tu pots ballar, tu pots flirtejar, tu pots insinuar-te abans dels fets i després dir que no. I això és bàsicament el gran resum de la sentència, no? Doncs ara, doncs, veiem que l'advocada Dani Alves està preparant el seu recurs, que anirà en la línia de dir si va mentir o no us heu cregut el seu primer relat, doncs potser no ens hem de creure quan descriu els fets, no?
I aquests dos recursos es tracten alhora en un tribunal?
Sí.
A la vegada, el mateix
dia.
A la vegada,
sí, sí. I aquí també s'hi haurà d'afegir el recurs de la víctima, no? Que jo crec que deia una cosa que era bastant interessant, i deia: Dani Alves no ha tingut una actitud durant tot aquest procés d'intentar reparar el mal causat. És a dir, no ha assumit els fets, no s'ha declarat culpable, va donar una entrevista, recordem, a la Maica Navarro, a La Vanguardia, en què deia: jo te perdono. És a dir, que tampoc no mostrava, diguéssim, un penediment, sinó tot el contrari. I bé, tota aquesta actitud, doncs, bueno, i recordem que la seva mare, doncs, va penjar unes fotografies a Instagram en què revelava la identitat de la víctima. Per tant, diguéssim, tota aquesta actitud reparadora no hi ha sigut durant tot aquest procés. I malgrat tot, doncs, el tribunal finalment li ha acabat imposant o aplicant aquest atenuant de 150.000 euros, que al final ja ha rebaixat la pena fins als 4 i mig.
Que, per cert, avui he llegit que Joana Sant, l'actual dona de Dani Alves, també havia fet un tuit, no sé si era un tuit o un Instagram, no, perquè ho he llegit molt ràpid, que està generant molta polèmica perquè se n'enfot de la víctima. És a dir que...
Sí, això no ho he vist, però sí que és veritat que Joana Sanz ha intentat doncs, donar suport al seu marit durant tot aquest procés. De fet, fins i tot va participar en el judici.
Bueno, al final, al començament no.
Al començament semblava que no, però finalment, doncs...
Que també ha fet tot un seguir de girs, no?, el paper de Joana Sanz, perquè primer no volia saber res d'ell, després es volia separar, després es va com... No sé, va mantenir la relació. I ara fins i tot es dedica a fer tuits en potents.
Mira, el missatge de Joana Sanz...
És que ho he vist amb un flash d'aquests que t'arriben i després
el
ja
va
no...
penjar a Threads, que és la nova aplicació de Meta, és una xarxa social.
Sí, la competència per entendre'ns a Twitter.
Exactament. I el missatge és, ara mateix m'encantaria que... El llegeixo en castellà perquè no sé ben bé com traduir un dels verbs que fa servir. Diu, ahora mismo me encantaría que me jalaran del pelo. No, suposo que és que m'estiressin del cabell. Jalar, no sé si es estirar. Això ho hauria de buscar, eh? Ahora mismo me encantaría que me jalaran del pelo y me empotraran contra la pared. Renovaría energías.
Això és el que va penjar...
Aquest és el missatge que ha fet la Joana Sanz.
Yeah. El compte oficial.
El seu compte de fets.
Sí. Carai. Bueno, no sé. Bueno. I tots aquests recursos, tant de la Fiscalia com de la defensa de Dani Alves, quins tempos tenen?
Doncs no hi ha termini. És a dir, primer, no sabem que encara no els han presentat. És a dir, cadascú està llegint la sentència amb deteniment, intentant buscar o intentar reforçar els seus propis arguments, i jo entenem que en els pròxims dies és quan es presentaran aquests recursos, i a partir d'aquí doncs el tribunal també els haurà de resoldre. I un altre dels elements que també s'haurà de resoldre, i aquest sí que de manera immediata, serà la posada en llibertat de Dani Alves.
Això, hi ha possibilitats de que el posin en llibertat, diguéssim, d'una manera... Es parlava de fins i tot abans d'arribar a Setmana Santa,
Sí, de fet, això aviam, va ser una informació doncs, que vam publicar nosaltres al diari, en què la intenció de l'advocada Dani Alves és aconseguir que el seu client surti de la presó abans de Setmana Santa. Per què? Doncs perquè considera que ara tots aquests supòsits que et comentava abans de destrucció de proves, de risc de fuga i tot això ja no es compleixen. I que un cop s'ha jutjat, doncs ara ell segueix en presó preventiva, però intentarà convèncer el tribunal doncs, que no marxarà, no? Que aquest era el principal argument doncs, que, pel qual li havien denegat la llibertat durant tot aquest temps. No? I ell ara farà servir una cosa que fins ara no tenia, o que també tenia, però que no havia, doncs, quallat, i és que ell ha guanyat diverses sentències a Hisenda. Sí. Diversos plets.
Sí, li han anat retornant...
Bueno, li han de retornar, perquè encara no els té. Aleshores...
Milions d'euros.
Sí, en total ha guanyat 9,2 milions d'euros que li han de tornar
a sobre.
A Hisenda.
A sobre.
Són diners que ell va pagar i que li havien de tornar.
Són del Barça, que els dongui. Que els dongui el Barça. És propi ese.
Bueno, del Barça.
No.
Seu,
no.
Però això, perdona, això té a veure amb el Barça, no?
Sí.
Veus?
Ah, sí, té a veure amb
el Barça. Era per quan ell tributava, diguéssim, els seus drets d'imatge.
Per això mateix són del Barça, aquests
diners. I van considerar, doncs, que ell els imputava a una empresa que tenia ell, i considerant que aquella empresa que no tenia treball... Bueno, sí que tenia treballadors, tenia activitat, però considerant que era una mena de plataforma per tributar menys, no? Ara ha guanyat Dani Alves els seus arguments, li han donat la raó i aleshores tots els diners que ell va pagar de més, doncs ara li hauran de tornar.
Que són d'ell, que valen mal Barça.
Que no ho ha sentit.
I en total són 9,2 milions d'euros.
És el que li està dient el Toni Muñoz, que sembla que no vulgui escoltar.
En diverses sentències i...
Bé, són de Barça.
No faràs entrar en raó. Per cert, sobre la Joana Sanz, que abans llegíem el missatge que havia penjat a les xarxes socials, endavant de les crítiques, de la llau de crítiques que hi ha hagut després que es coneixés aquest missatge, ella ha explicat que això són coses espontànies que surten dels seus sentiments, que no tenen res a veure amb el cas de Dani Alves, esclar, que no tenen res a veure, que ella té una vida en paral·lel, que té la seva vida, que són coses seves, i diu, amb el que he posat, que m'encantaria que m'estiressin del cabell, perquè efectivament jalar és estirar, que m'estiressin del cabell i m'empotressin contra la paret, doncs sí, no ens fem els puritans ara. Em fascina aquesta passió, aquesta fugositat, que m'estirin del cabell, que et facin petons i que et mengin sencera.
Vaja,
Bueno, vostè tranquil. Escolta, vostè tranquil·let, però, per favor.
A mi també m'agrada. Bueno, com aquí en el culete tinc unos cabells.
Escolti.
Me surten unos cabells. Tinc com una colilla de león. M'he fet una rata en el culete.
Home,
i m'agrada que m'estire.
Desafortunat ho és, eh?
Home,
de Joana
després del que ha passat, sí.
I a més l'amplia i el reafirma.
Sí.
Vull dir que aviam...
El reamplia, ja, vull dir, l'amplia i la...
Jo crec que no es té en compte que aquí, al darrere d'aquest cas, hi ha una noia de 23 anys que ha patit durant un any doncs tot això, i que trobo que l'entorn de Dani Alves no és conscient d'això, no? Que hi ha una víctima de tot plegat, vull dir, no sé, que s'estiguin calladets i ja està.
Doncs sí, ho he vist, ho he llegit, i gràcies a Marta per ampliar el que havia dit Joana Sant, que ho trobo
fora de lloc.
Completament fora de lloc, sembla, i molt inoportú.
L'ampliació encara, com pitjor, diu el senyor Virgili, encara ha estat pitjor. Toni Muñoz, moltíssimes gràcies, com sempre. Ara ens n'anirem a Màlaga, on tenim moltes novetats al Festival de Cinema de Màlaga.
Ai, que bien,
moltes pel·lícules, claro, moltes pel·lícules claro, en català. Sí, sí. Javier Cámara, sí, que ha rebut un homenatge. Sí, i amic nostre també.
Claro.
Tornem enrere en 2 minuts.
Qué bien todo.
Versió RAC 1.
Sortir al balcó no compta com prendre l'aire. Escapa't ja amb Vueling a més de 80 destinacions des de 24,99 euros. Vinga, reserva ja amb Vueling, que després sempre et queden dies de vacances per gastar.
Consulta les condicions a Vueling.com o a la nostra app.
Ei, com va? Aquí l'Arturo Valls. Jo ja estic pensant en el Colacao que em prendré a la pausa de mig matí. Que si no fos per això, el dia se'm faria tant. Així que recorda que tu també estàs a un Colacao de veure les coses d'una altra manera.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900 222 o 150 o a movistarprosegur-alarmes.es.
La testosterona és fonamental per l'home. Energisil Vigor, amb zinc, contribueix a mantenir les ganes i els nivells de testosterona. Ja ho saps, energia masculina. Energisil Vigor.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró des del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, Bat Ras. El divendres 8 de març, en directe d'una a dues al migdia, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones.
Conversarem amb dones preses per saber com és la seva vida a la presó, com conviven, com concilien o com es preparen per tornar a viure en llibertat.
El divendres 8 de març, a la una del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró, des del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, Bat Ras. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
M'acabo de fotre, sí, un ensurt.
Però per què?
Per què ha entrat aquesta...
És la música del
Tai Chi. De veritat, que he pensat ara...
És
que...
el Tai Chi, és música de Tai Chi, Toni.
Sí, doncs jo m'he espantat.
Això t'hauria de relaxar, eh?
No, doncs mira, m'ha crispat de cop.
Per què?
Perquè m'ha entrat com si m'entressin amb un Black and Decker per l'orella i em sortís per l'altra.
Però quins acudits?
Com si m'estiguessin trepanant el cervell.
No, el Tai Chi és per relaxar.
Sí, molt, molt.
Fas que els moviments...
Sí, però busqui una altra música.
Doncs a veure si... Posa'm una altra.
Bueno, aquesta tampoc. Aquesta és de restaurant xino.
És de...
Quanto, no?
És xinès.
Aquí.
De
Quanto, no? Aquí. Que ara està ple de... És que a Barcelona, que de cop i volta, tot és efervescent. Sí. Tot de cop...
Sí?
O sigui, quan surt una cosa, la resta surten com a bolets.
Com a bolets.
Com a fongs, sí, a tot arreu. Les empanadilles, n'hi ha empanadilles per tot Barcelona.
Ungles
a tope, que tot és...
Estic fent Tai Chi mentrestant, que tu m'estic dient.
D'ungles, que a més no posa... Enlloc posa ungles, tot és nails.
Nails.
Però el que dir ungles en català et provoca...
Nails.
Et poden caure la llengua, o et poden caure les dents, si dius ungles.
I els diumenges està obert, eh?
Eh?
Els diumenges
i ara
està
el que està de moda és...
Aquí fan,
el que està de moda és uns restaurants xinos, però sí, molt grans, amb molts...
Jo vaig fent, la meva.
En molts departaments per menjar, o sigui, separats uns dels altres, sí? I al mig una mega olla.
L'olla.
Ai, no, no els he vist,
un
cos jo,
amb aigua calenta, que m'ho està indicant a l'Àlex, sí. Hot pot, on hi boques allà tot de... Sí. La, tot
o sigui, a cada taula hi ha una olla.
A cada taula hi ha una olla. I aleshores allà et porten...
Com una escudella barrejada.
Et porta, exacte, verdures, els fideus... Tot, com si fos una escudella barrejada, com sí, diu vostè. Sí, sí, sí. Ho pots tot allà.
Això és bo, eh?
Això ara és el que...
El nova mas.
Això està creixent, sí, com els fongs. Sí, sí. En ai, pocs dies n'hi he vist 3 o 4 que els ai, estan muntant.
Ximénez
diu... No es pot explicar res,
favoríssim.
El bon aquest i el d'això...
Jo estic fent així per la
tranquil·litat. I el Gerard diu meravellós hot pot, o sigui, sí, deu haver provat.
El Gerard, qui? El Ximénez?
Sí.
Claro.
Aquest s'ho menja tot. Sí. Eh? Són fanpabollos.
Com és?
Aquest hot pot, jo vaig anar un dia al hot pot per tastar.
Sí? Ah, ja has anat, ja, eh?
Vaig estar 6 dies per pair tot el que m'havia fotut. Que no baixava...
Ah, doncs, no, però tu, Toni, tens problemes de digestió.
I han esmenjat tot això que dius?
No, al costat de casa va ser el primer que hi havia una cua ple de xineses, vaig dir, bueno, això s'ha d'anar a provar, a veure.
Clar.
Sí, ara, abraci'm, que no hi tornaré mai més.
Doncs aquí no hi tornis.
Mirale, vinga amb el gong. Bueno, va, vinga, brillo, no, va.
Brillo. El que has de fer és anar i aquest servei de manteniment que té rotxat, l'has de contractar.
No sé què hi té a veure el tai chi amb rotxat.
Perquè per estar tranquil. És a dir, tu,
clar,
el tai chi te dona tranquil·litat. I rotxat te dona tranquil·litat. Les dues coses que et donen tranquil·litat a la vida són el tai chi i el rotxat, que tenen una revisió exclusiva de 14 punts, 6 mesos de garantia per cada reparació i un 15% de descompte si ho contractes ara a rotxat.com, que és això de la màquina d'internet. Rotxat, el que t'estic dient, els experts de la tranquil·litat... Sí.
Mira que acabo de trobar, Toni. Quin nueva final?
Què et sembla? Ha quedat això?
Ha quedat un xilòfono, un timbal...
Un xilòfon interromput,
ha quedat
interromput pel gong.
Ha quedat rodó.
Estava buscant això de la moda del hotpot i efectivament, o sigui, notícies ja...
Ja ho he detectat jo, dic, aquí estan obrint hotpots, però carrera feta.
Nueva moda foodie. Este es el mejor pollo frito hot pot de Barcelona.
Ara tot és hot pot.
Los influencers de TikTok han embogit amb el pollastre fregit xinès estil hot pot.
Tremendo, ara tot és hot pot.
Hot pot.
Va, anem cap a Màlaga.
Hi havia una beguda que s'ho deia Màlaga Virgen. No sé si
cau... Va, allà ens espera, si podem callar una miqueta, l'Eudald Martínez, l'enviat especial de RACO a Màlaga. Eudald, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hola.
Què tal per Màlaga?
Doncs bé, la veritat és que ara hi ha una mica de núvol. Potser fins i tot no descarto que plogui, però és que fins ara ha fet bastant sol. Hi ha bastants turistes, cosa que m'ha sorprès per les alçades d'època que som, ara al març. Hi ha bastant turisme i la veritat és que la ciutat està vivint aquest festival de cinema de Màlaga aquí, amb tot esplendor.
T'està agradant Màlaga?
Sí, haig de dir que sí. És el primer cop que vinc i, mira, sí, prou. Havia rebut inputs com molt freds, inclús una mica negatius, i trobo que bé, voltar una mica i passejar per aquí, a més que menges bé, ja ho sabeu.
Ah,
això és igual, home.
Què és dinar?
No ve el cas del dinar.
Mira, avui hi ha una amanida, però per compensar una mica altres excessos d'altres dies.
Molt bé, has dinat millor que aquí al Versió, que cada dia dinem pitjor. La situació comença ja...
És que l'hora és dolenta, l'hora és dolenta.
Sí, no cal que m'ho diguis. Bé, Eudald, Javier Cámara, comencem amb Javier Cámara, que fa molt poca estona que ha estat, diguéssim, reconegut, ha estat... li han fet una mena d'homenatge i hi han posat com un monolit, no?
Claro.
Sí, exacte, és a dir, el reconeixement en si li donen aquesta nit en un acte, però és veritat que aquesta tarda ja li han destapat un monolit en què una estàtua que posen al passeig marítim Antonio Banderas, d'aquí també un altre malagueny, bueno, un malagueny il·lustre, però també vinculat amb el món del cinema, i que reprodueix les seves mans. És a dir, suposo que en el seu moment, doncs...
No haurà fet l'escultura
al
Queen.
Mira, doncs m'enganxes, no tinc ni idea de què l'ha fet.
Lorenzo, el fill de Lorenzo Queen, que fa tot d'escultures amb les mans, i que no sigui d'ell aquesta escultura. Però ja t'ho miraràs,
Jo crec que són que és un bronze o alguna cosa així.
Ah, que no sigui... És el Lorenzo Queen, és especialista en la matèria,
A veure, doncs mirem-ho, perquè podria ser. I això, diguem-ne que Javier Cámara és el guanyador d'aquest premi, que es diu Premi Màlaga Sur, que és un guardó que es lliura doncs, a personals de llarga trajectòria, i, per exemple, alguns dels guanyadors han estat a Blanca Portillo, també el director Alejandro Amenábar, i ell, doncs mira, com que, sabeu, té una llarga trajectòria, ha guanyat dos premis Goya, també aquí a Màlaga ha guanyat dos premis a millor actor per dues pel·lícules que ja fa uns quants anys, per exemple, per Torremolino 73, de Pablo Vergera, el 2003, i també per Fuera de Carta, una pel·lícula del director i creador de Siete Vidas i d'Aida, Nacho García Berilla, en aquest cas el 2008. Doncs per això Màlaga l'ha volgut també reconèixer ell per tota aquesta trajectòria.
Yo me limito a hacer mi trabajo, que creo que cada vez es más importante, en el sentido de que tu responsabilidad va creciendo, de que llevas el peso en algunas producciones y te asusta un poco, claro. Pues tienes que estar sano, tienes que estar bien, tienes que estar pues cumpliendo cada día, ¿no? Uh-huh. Y nunca olvidarte de una sonrisa, de acoger al que acaba de llegar, saber que hay actores o actrices que se pueden poner nerviosos por ser primera vez o por llegar a un set por primera vez.
Que bien, m'encanta.
Sí, aquí li sentíem parlar d'això, de que és veritat que diu que considera que amb el reconeixement, doncs, evidentment, la responsabilitat de l'actor també creix, perquè, és clar, és la cara principal de molts projectes segurament depenen de la seva actuació, i que això fa, doncs, que, vaja, ho dissimulem bastant bé, però és veritat que el tema de la pressió que cada cop va més, i els nervis, de quan encara és un nou projecte.
Que, per cert, ara el Javier Cámara està fent teatre, no?
Sí, i de fet, això també hi ha incidit molt en el tema que ell ha explicat que, malgrat que s'ha dedicat bona part de la seva vida, o és sobretot conegut pel cinema, ell ja inicialment, quan va començar el món de la interpretació, volia ser actor de teatre. Com dius, ara està fent alguns projectes a Madrid, ha tornat a aquest teatre, però ha admès que en un principi ni tan sols es pensava en el cinema. És veritat que ha comentat que era una època en què tot estava molt més compartimentat, claro, no? Per dir-ho així, hi havia els actors de teatre, els actors de cinema, els de les sèries, els de televisió en aquell moment, i sí que ha explicat que diu, mira, una professora de l'escola d'interpretació on va anar va ser qui el va decidir a deixar de banda el cinema i decantar-se pel món del teatre.
Javier, tú, a ver, ¿cómo decírtelo, no? Dice, tú tienes los ojitos muy pequeños, entonces tú cine y televisión no, pero el teatro sí, porque tienes expresividad. Estás perdiendo el pelo también, el teatro, puedes ponerte pelucas, puedes disfrazar, o sea, os lo digo de corazón, fue uno de los consejos más bonitos que me dieron, porque en el fondo después no estuve persiguiendo hacer teatro, o sea, hacer cine y televisión desesperadamente, yo me centré en el teatro los primeros años, ¿no? Y luego llegó el cine y la televisión, y fue cayendo, y dije, ah, oye, pues que tampoco tengo los ojos tan pequeños, ¿no?
¿Qué premio le donan, al Danacol de Oro o qué? No, els que fan aquest anunci cobren, cobra fort.
És l'últim que li he vist fer.
Sí, ho fa bé. Per cert, amb el cognom que té, això és el que dèiem, es diu Càmera, es dedica al cine i es diu Càmera, és el que deia jo abans.
Sí, és que tot així.
Tània Verge.
Tània Verge, que diu, no té res a veure, doncs sí. Amb això de
les copes.
Amb les copes, amb els que tenen la regla no tenen fills, i els verges tampoc. O sigui, és el mateix, pràcticament. Sí. Ja vaig conèixer un professor de geometria que es deia Carles Redondo. Sí, de veritat, I un soldat, amic meu, que es deia Armando Guerra. Els noms es posen per algo, es van posar per alguna cosa.
Sí, nom per l'ofici.
Perdoni, però això que siguis verge i no tinguis la regla, això...
No, és que no té res a veure una cosa amb l'altra.
Si et ve la regla, no estàs embarassada. Si et ve la regla, no estàs embarassada.
Ja, però no té res a veure amb que siguis verge.
Clar.
I si ets verge, tampoc estaràs embarassada. Tant una cosa com l'altra...
Però què té a veure això?
Condueix o no està embarassada.
Però que no ho entens.
És que però que no ho veu, el que li estem dient.
Què m'esteu dient?
Que no té res a veure...
S'acaba de dir vostè, si ets verge...
No, però és igual, els dos condueixen a no tenir fills.
Exacte.
Però perdoni un moment, a veure, és que vostè acaba de dir que si ets verge no tens la regla. No, és que això no s'aguanta.
No, si ets verge no tens fills. No, aviam, que no sé, que va ser una cosa màgica, realment.
Bueno, a veure...
Si ets verge, no pots
tenir fills.
No pots tenir fills. I quan et ve la regla, tampoc.
Exacte.
Perquè, justament, quan estàs embarassada...
Bueno, és que he dit una altra cosa, però és igual. Bueno, anem amb... A veure... Perquè més em falta que discutim aquest home. A veure, Udal, anem a parlar d'una sèrie vinculada a l'11M.
Sí, exacte. una sèrie que també s'ha estrenat fa poca estona, el seu primer capítol aquí a Màlaga, i que es diu Nos vemos en otra vida. En aquest cas va sobre la que és coneguda com a la trama asturiana dels atemptats de l'11M, que bàsicament és el que investigava com els terroristes van aconseguir els centenars de quilos d'explosius que van fer explotar Madrid. És una sèrie on hi ha també protagonisme actoral català, una sèrie que, per cert, arriba ja aquest dimecres mateix a Disney Plus, els 6 episodis seguits, de cop. Per tant, és una sèrie que de seguida el públic general podrà veure, i sobretot explica això, no?, la història d'aquest d'un narcotraficant asturià conegut com a Emilio Trasorras, que havia treballat en una mina i que encara hi tenia alguns contactes per aconseguir la dinamita. La sèrie, doncs, explora la història d'aquest Emilio Trasorras, però sobretot també de Gabriel Montoya, que tenia l'àlies de El Gitanillo o Babi, que va ajudar a transportar aquests explosius quan només tenia 16 anys i que va acabar sent l'únic menor condemnat pels atemptats. I, de fet, la sèrie vol ser una mena d'adaptació força lliure d'una entrevista que el periodista Manuel Javoy va fer a Babi, aquest menor, un cop ja va sortir del centre de menors on va estar ingressat. Com dèiem, ja que era menor, doncs en el seu cas el van condemnar 6 anys a un centre de justícia juvenil, i que el 2016 aquesta entrevista Havois la va convertir en un llibre que un títol una mica diferent de la sèrie, es diu Nos vemos en esta vida o en la otra. En canvi, la sèrie ho han deixat ras i curt en Nos vemos en otra vida. Ho fa aquesta sèrie amb un format de thriller, crònica criminal, amb tocs de drama social, intentant també entendre què porta, no?, aquests dos espanyols a col·laborar amb els terroristes, per molt que ells potser no sabessin del tot exactament per què servirien aquells explosius, simplement, entre cometes, els hi va venir un grup doncs, a demanar-los si podien aconseguir explosius a canvi de droga, i ells ho van acceptar, i ho fa també donant veu a alguna de les víctimes. La sèrie, per tant, que pot servir per fer una mica de memòria d'un dels episodis claus d'aquell 11M, que potser no recorden tant, no?, com els fets en si que van passar a Madrid, i que els dos responsables, les persones que han dirigit i creat aquesta sèrie, els germans Jorge i Alberto Sánchez Cabezudo, doncs asseguren que volen doncs també donar espai a aquesta memòria.
Hubo mucho debate político sobre eso, se embarró mucho el terreno, entonces incluso había no digo miedo, pero incomodidad a la hora de hablar de ello, ¿no? Entonces yo creo que esta serie por lo menos que sirva para, hay una verdad judicial, hay unos hechos probados, el testimonio del propio Babi, que el juez Gómez Bermúdez acepta como verdad, porque él declara, a pesar de que había cambiado de declaración varias veces, lo que cuenta en el juicio el juez Gómez Bermúdez es verdad, porque este chico no tiene necesidad de mentir porque ya ha sido juzgado, es decir, que lo acepta como...
Doncs això, ells bàsicament doncs,
i què fan el... No, anava a preguntar-te què fan els actors catalans, quin paper fan.
Doncs mira, els que es posen la pell d'aquests dos protagonistes són Quim Ávila, per una banda, que té un paper més secundari, que tot i que fa de Babi, que és el principal protagonista de la sèrie, és veritat que el català interpreta la seva etapa més adulta, ja quan fa l'entrevista amb Havois, i tota la part corresponent al 2004 l'interpreta un altre actor novell, en aquest cas anomenat Roberto Gutiérrez, que de fet és d'Avilés, del poble on va començar doncs, aquesta trama. I el que sí que està constantment present a tota la sèrie és el Pol López, que interpreta aquest Emilio Trasorras que us comentava, que és el que va ser el gran facilitador, una mica el que va portar a Babi en tot aquest entramat, i que és el que va aconseguir els explosius als terroristes, i un personatge d'aquells que és realment tan aterrador com magnètic, perquè estàs constantment veient-lo a la pantalla, d'aquests dolents que t'atrapen, molta gran part per la gran interpretació que fa el Pol López, d'aquest narcotraficant amb esquizofrènia diagnosticada i que dominava tot el barri, feia desfeia tot el que volia. Clar, en aquest sentit, els dos actors han admès que tenien dubtes inicials per interpretar aquests dos personatges, diguem-ho així, polèmics, no?, que poden ser conflictius, perquè segons quina fos la mirada de la sèrie, doncs es podria arribar a empatitzar, no?, o a blanquejar el que van fer. Ells però diuen que decidir que van veure qui hi havia al darrere i com estava de cuidar tot aquest projecte, doncs que els va convèncer. I a més han explicat que en cap moment els dos directors els van demanar que imitessin a les persones reals, perquè de fet també hi ha molts pocs detalls, molt poques imatges d'ells, sinó que se'ls fessin seus.
Només hi ha referències del judici,
fotografies i referents del judici. I aleshores vaig pensar, ara jo m'haig de casar en la forma en què està, i a més en aquesta forma que està parlant no el veiem del tot, perquè el veiem molt formal. Si algú té aquest personatge d'una mica, semblava camaleònic i que s'havia adaptat, aleshores allà està molt formal, està en un judici i ha estudiat com s'ha d'expressar. Per tant, em deixava llibertat per fer-ho.
Per mi era potser més important no tant tenir el referent de qui va ser el personatge real, sobre el qual d'aquí sí que es va intentar mantenir la màxima discreció, no hi ha imatges d'ell, era menor d'edat, és normal. Per tant, per mi era més important que entre els tres actors que interpretem el mateix personatge hi hagués un factor comú.
Per cert, deixa'm dir que molt recomanable avui l'entrevista a Javier Gómez Bermúdez, que va ser el jutge que va presidir entre febrer i juliol del 2007 aquell macrojudici on ens vàrem quedar amb aquella manera on anava marcant de manera taxativa tots els testimonis i els imputats d'aquell crim.
Sí, sí,
i
ells dos, de fet, van ser dos dels que van haver de declarar en aquell judici, sí, sí. Exacte.
Ho dic perquè aquí Javier Gómez Bermúdez no estava per tonteries, no. I anava a barraca. I el titular d'aquesta entrevista, molt recomanable, és que a ETA se l'ha condemnat amb 20 vegades menys proves que les de l'11M, que van derivar cap a l'autoria d'Al-Qaeda. Molt bé, doncs escolta, avui algun plat més per aquest vespre o ja ens n'anem a demà? Audal.
No, a veure, avui també s'han presentat aquí dues pel·lícules amb participació catalana, tot i que és veritat que són de directores espanyoles. La primera és de la Celia Rico, que ella està afincada sí, aquí a Barcelona, tot i que és de Sevilla, i que ja va fer una primera pel·lícula que es deia Viaje al cuarto de una madre, que va tenir bastant èxit als Premis Gaudí. Doncs ara em presento una pel·lícula que es diu Los Pequeños Amores, que arriba ja aquest divendres 8 de març als cinemes, i aquesta data, diguem-ne, que no és casualitat, perquè el film Rico i reflexiona sobre com el pes de les cures pot acabar afectant a la relació entre una mare i una filla. I no, també no, s'ha presentat una altra... Sí, no, clar, que aquestes encara no s'han estrenat, vull dir que, clar, aquesta...
No, però vull dir, la temàtica...
Sí, però
la temàtica, sí. Ja s'ha vist també allà una mare, una filla... Sí.
Els actors també estan encarregats de punyets, s'han de concentrar, han d'entrar aquí, allà, per a Déu. Imitin el personatge. Escolti, que feia estar... És que jo no ho faig, això. Jo, al meu espectacle, arribo al mateix moment, eh? Jo, amb el Google Maps, faig venir un taxi al meu bar perquè surti just al moment per arribar al moment del teatre. O sigui, just arribar, pum, ja començo.
Perquè vostè no fa...
No, ja vinc concentrat a casa.
Clar.
Jo vaig néixer concentrat.
Vostè no fa el mètode Stravinsky. Sí.
Bueno, va, que acabarem amb aquest recull que us hem dit de Javier Gómez Bermúdez quan manava aquell judici, i recordarem de quina manera marcava el tempo. Eudald, fins demà. Gràcies, bona tarda.
Molt bé, doncs va, fins demà. Adéu.
Zuyer lo quiero en la última línea, pegado a la pared. Se expulsa a Zuyer temporalmente de la sala. Ya estoy harto de sus gestos. ¿Se considera usted culpable o inocente de sus cargos?
Súper inocente, señoría.
Bien, el súper sobra a partir de ahora lo justito para dar su derecho de defensa. ¿Eh? No le voy a permitir ni una.
Sí,
¿ha entendido,
perdón,
no?
Perdón.
Muy bien. A la mínima le interrumpo el derecho de defensa, la declaración, le mando a calabozos y ya seguiremos otro día. Ministerio de Fin.
No sé lo que es la mínima.
Guarde silencio.
Señor testigo, ¿qué significa Al Jazeera?
No es un examen a la testigo. Otra pregunta, señor letrado. ¿Cuál es la relevancia de saber qué es Al Jazeera? Bien, antes de continuar, ruego a los letrados que tengan el mínimo decoro exigible en estrados y que no lean el periódico, por favor.
Sabrá más ese letrado en colaboración con Valdarmada que yo no sé nada.
¿Usted tiene alguna explicación para que el señor Suárez Trajorra haya declarado que usted estaba...
Perdón, señor letrado. Sí. Es que ahora he captado por dónde va. Ni se le ocurra volver a hacer eso. ¿Me ha entendido? Ni se le ocurra.
No, yo no dije nada.
Bien, se interrumpe la sesión hasta las 4 de la tarde. Bien, guarden silencio los procesados. ¿Qué está diciendo, señor?
Yo no entiendo.
Yo entiendo que es la defensa del procesado y le estoy dando el máximo margen posible, pero sin confundir a la testigo. Ese es el límite. Ya nos conocemos sobradamente y sabemos cómo interroga a cada uno.
Gracias, señor.
Pero no me haga piruetas porque no se las voy a permitir.
¿Jamás tuvo conocimiento de qué es lo que se estaba recogiendo?
No ha dicho eso el testigo.
Pregunto, la pregunta que yo hago
señor
es
letrado,
esa.
No pregunta. Conforme al artículo 683, pasará a formular otro conjunto de preguntas si tiene más, porque estas no conducen al esclarecimiento de la verdad.
¿Me pregunta a mí?
Sí, se lo pregunta usted, claro, a mí no me lo puede preguntar. ¿Dónde está ese estudio, señor letrado?
Ya te pregunto.
¿Dónde está ese estudio?
En el sumario no.
No, ¿dónde está? ¿Existe? Si no está en el sumario, no existe. Otra pregunta, por favor.
¿Usted recuerda el atentado en el año 93
del World Trade Center. ¿Sabe usted si tuvo alguna intervención colateral la banda terrorista ETA?
No, lugar a la pregunta, no tiene ninguna relación con los hechos que estamos enjuiciando.
RAC 1. Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
No estic mai feliç.
Ploro sense motiu.
No em puc concentrar.
No puc més.
Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar.
Un diagnòstic professional de depressió, autisme, TOC o estrès a temps permet iniciar el tractament abans que el problema s'agreugi.
A Goodman Barcelona som experts en salut mental. Junts trobarem la causa i la millor solució.
Truca'ns al 699 29 23 53.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
El mar arriba a Puigcerdà. El cap de setmana del 8 al 10 de març, Calonge i Sant Antoni i Begur fem arribar el mar fins al cor de la Cerdanya.
Quan el temporal...
Vine a la degustació de cremat a la...